Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al Tot anirà bé en aquest dimarts, que fa pensar més a l'hivern que no pas a la tardor. Ja estem a 15 de novembre. En pocs dies veurem com s'encenen els llums de Nadal i més aviat que tard ens trobarem de nou amb les Nadales sonant des dels altaveus de les botigues. I mentre les temperatures cauen als carrers, aquelles altres que marquen l'estat informatiu del dia més aviat s'enfilen de valent. Poca sorpresa en conèixer la decisió de la militància de la CUP, a la que el partit ha consultat per saber què han de fer respecte als pressupostos de la Generalitat. El resultat en remet al guió previst. El 64% dels consultats porten a presentar una esmena a la totalitat, malgrat, això sí, deixen la porta oberta a continuar negociant amb el govern català per tal de portar l'executiu als seus plantejaments i afavorir així el recolzament als comptes catalans. Dins la nostra tertúlia, de fet, en pocs minuts ens acompanyarà un representant de la CUP per tal d'aclarir-nos el punt en els que ens troben ara mateix. De seguida, per tant, recordarem els principals els arguments informatius d'aquest dimarts, però abans, avui ens volem apropar a un aniversari molt significatiu, perquè no tots els dies un establiment pot arribar als 150 anys. I dilluns, ahir, la farmàcia Guinart de Sant Andreu va celebrar aquest aniversari. De fet, va obrir les portes per primera vegada el 15 de novembre de 1896. I el que ens expliquen és que el seu fundador va haver de posar un munt de diners, 1.200 reials de l'època. Està amb nosaltres el senyor Lluís Guinart. Senyor Guinart, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes felicitats.
Gràcies, moltes gràcies. Però voldria puntualitzar que són 125 anys.
125? Ah, 125.
Estan 125 anys.
Ah, aleshores no interessa la trucada, no és broma, eh? 125 són molts anys, efectivament, no? Escolti'm, tal i com estan les coses, que un negoci arribi a 125 anys realment té molt de mèrit, no?
Pues la veritat que no sé dir-te, perquè el mèrit tampoc és meu ni de la meva germana, que som ara els titulars. És una cosa d'anar fent dia a dia d'anar treballant de cara a la gent, de que la gent pues se quedi contenta, resoldre-li problemes, escoltar-la...
Clar.
La
pregunta és què queda d'aquella primera farmàcia Guinart ara fa 125 anys?
Doncs la farmàcia es manté igual que quan es va obrir. La façana és modernista, combinant rajola de ceràmica amb fusta i ferro forjat, i a l'interior és de fusta de melis i marbre, i també és igual que quan es va obrir, quan la va obrir el meu besavi.
Déu-n'hi-do. Diguem que el que han canviat una mica és el contingut de les estanteries, no? Perquè en 125 anys, déu-n'hi-do l'evolució de la farmàcia, no?
Sí, des de veu, hi ha fotos antigues en les que es veuen tots els pots amb essències, amb tintures...
Clar, clar.
Ara tots són...
Ja m'imagino.
...tots brillants i embolicats, i amb el packaging, bueno...
És veritat que les farmàcies antigues són de la poca... del poc comerç, si em permetir-ho d'aquesta manera, que encara moltes vegades conserven aquell gust dels inicis, no?
Perquè, bueno, no sempre, però a vegades són coses que es van donant de generació en generació, i jo penso que és el gust per mantenir una cosa que ja ve dels seus avantpassats.
Yeah.
I fa que, suposo que aquesta il·lusió de mantenir-ho, no?
Lògicament. Com van passar el dia del 125 aniversari?
Molt bé, molt bé. Va ser un dia molt maco, molt entranyable. Van venir amics, familiars, veïns, clients, inclús representants d'aquí el districte de Sant Andreu, la consellera, i també del món farmacèutic, de Federació Farmacèutica, del Col·legi Farmacèutic. O sigui, va ser un dia molt, molt entranyable i per recordar-ho, la veritat, molt maco.
I avui, a seguir treballant, no? Ja són 125 i un dia, no?
Sí, avui ja un dia com qualsevol altre, també rebent visites de clients que no havien pogut acostar-se ahir, i bueno, tots, la veritat, molt... És a Sant Andreu tenim molta sort que tenim uns clients que són molt bons i molt fidels. Bueno,
molt bé.
És un ambient molt maco el de Sant Andreu.
Doncs per molts anys, senyor Guinart.
Pues moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè per acompanyar-nos, de veritat, sí. I per bufar les espelmes conjuntament amb tota la gent de Ràdio Estel. Molt amable, gràcies.
Gràcies.
Adéu, bona tarda. Són les 3 i 7 minuts, amb una d'aquelles tardes que podríem definir perfectament de quedar-se a casa, no? Perquè fa un dia d'aquells que convida a dir agafar la manta, seure al sofà i no moure's massa. Nosaltres hem desafiat les baixes temperatures, tampoc no ens passéssim, i hem arribat fins a la ràdio. Per fer 3 hores ben intenses de ràdio. Hola, Núria Ros, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Què passa avui? El tot anirà bé.
Mira, doncs si bé ahir parlàvem de Harry Potter, avui la pedra filosofal segueix tenint protagonisme en el programa. A partir de les 4 ens visita l'escriptor i alquimista Luis Silva, un estudiós que defineix l'alquímia com un art antic que persegueix un únic objectiu, la cerca de la pedra filosofal. Amb ella ens endinsem aquest món per descobrir una ciència que molts creuen oblidada. A 4:45, com cada dimarts, l'Andrea Vilallonga s'encarrega de donar-nos una masterclass en positivisme. Avui ens vol fer reflexionar sobre per què, si no ens agrada que ens interrompin mentre parlem, ho fem nosaltres. Per cert, avui també ens preguntem més coses. Les energies renovables són verdes? Quina energia renovable és menys contaminant? I la que ho és més? Quin és el futur de les nuclears? A partir de les 5 ho analitzem amb l'investigador Daniel Suárez i el periodista medioambiental Jordi Vigues. Vinga, va, i acabarem el programa fent esport. Perquè avui, amb les nostres tietes, ens preguntem, és bo o dolent fer esport a partir dels 50? Doncs com no podia ser d'una altra manera, ho debatem amb l'Àngels i l'Anna i també amb el corredor de maratons, Andreu Ballavé.
És molt bo fer esport sempre. Exacte. Els 50, els 60, els 70... El que costa més és aixecar-se al matí per fer-lo, però aquesta és una altra història. Les 3 i 9 minuts és el moment d'apropar-nos al més destacat d'aquest dimarts, 16 de novembre 2021, amb en Joan. Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Joan Trias ens apropa al més destacat d'aquest 16 de novembre de 2021.
Com saps, Toni, com començaves el programa, la notícia del dia és que la CUP bloquejarà la tramitació dels pressupostos de la Generalitat, però vol seguir negociant amb el govern per trobar un acord per la seva aprovació definitiva. Aquesta és la decisió de la militància que en les darreres hores ha votat sobre quin havia de ser el posicionament del partit en relació als pressupostos. De fet, el govern ha demanat que no es presenti aquesta esmena a la totalitat i assegura que no té sentit que es trenqui el pacte i creu que seria un error. Atenció, perquè a aquesta hora hi ha una reunió d'urgència dia del president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el vicepresident Jordi Puigneró i el conseller d'Economia, Jaume Giró, per analitzar els resultats de la CUP. I aquesta tarda reuniran amb els mateixos cupaires per conèixer de primera mà el seu posicionament. Posicionament el de la CUP que pot fer canviar de rumb de les negociacions, perquè fins ara el govern havia tancat la porta a parlar amb qualsevol altra formació política que no fos doncs, la formació cupaire. Veurem què passa els propers dies. Més enllà de les negociacions dels pressupostos, el govern també té previst ampliar l'ús del passaport Covid si les dades de la pandèmia van a pitjor. I per si us ho pregunteu, sí, van a pitjor. A Catalunya la situació pandèmica empitjora després de setmanes de descens i relativa calma, ara tornant les xifres preocupants. Hi ha més de 1.000 contagis nous i prop d'un centenar de crítics a les UCI. I 8 anys després de la sala a la llibreria Blanquerna, molts ho recordarem, durant la diada del 2013 a Madrid, aquest matí l'Audiència de Madrid ha donat 10 dies als membres de l'extrema dreta que van participar-hi perquè entrin a la presó. Al Congrés les reaccions no s'han fet esperar. El primer ha estat el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha assegurat que l'ingrés ha arribat tard i malament, i per la seva part Junts per Catalunya ha celebrat l'ordre d'ingrés a presó dels assaltants a Blanquerna, però això sí, també ha retret que fa molt temps que haurien d'haver-hi entrat. En plana internacional, doncs, noms propis, el de Joe Biden i el de Xi Jinping, que han tingut una reunió telemàtica en les últimes hores. La trobada, que ha servit per cert per rebaixar tensions entre les dues superpotències mundials, ha durat gairebé 4 hores i el to ha estat bastant cordial a l'espera de posar un dia en què la trobada no sigui telemàtica. I ho saps, Toni, que sempre parlem del preu de la llum. Doncs bé, avui ha tornat a pujar, ho fa un 7% més que ahir i es queda en 6 euros de la barrera dels 200. Aquest és el segon preu més alt de novembre. Encara el govern espanyol concedeix l'indult parcial a Juana Rivas, a aquella mare que va ser condemnada a 2 anys i 6 mesos de presó per no lliurar durant un mes els seus dos fills menors al seu pare. I una dada, si més no, curiosa i preocupant alhora, que un de cada 3 adolescents fa un ús problemàtic d'internet i un de cada 5 podria estar enganxat als videojocs, segons un informe d'UNICEF que ha donat a conèixer avui amb una mostra de gairebé 60.000 estudiants d'ESO.
Són les dades que comentarem dins la tertúlia que engegaran uns minuts aquí al nostre programa avui amb Javier Rodríguez, Pepe Pérez Calvo i Ivan Condés, representants, per tant, de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana i del Partit dels Socialistes, que si afegim a la CUP, que hi serà, a través de trucada, tenim realment pràcticament totes les fitxes que calen per entendre una de les principals notícies que ara mateix estan produint-se a Catalunya. I ho dic en present, perquè, com molt bé comentaves, Joan, en aquests moments està duent aquesta reunió d'urgència per veure què és el que passa i que hi hagi, sobretot, una postura comuna, no?, per part d'Esquerra i de Junts. No?
Escolta'm, doncs ho seguirem tot des de serveis informatius d'aquesta casa i estarem puntualment informats.
8 anys per tot arreu, eh?
Sempre, sempre.
Gràcies, Joan. Fins ara. Després. 3 i 13 minuts, cop d'ull als principals diaris digitals. En què t'has fixat avui, Núria?
Doncs avui començo destacant una notícia que ha publicat aquest matí el Nació Digital i que explica que un nen de només 12 anys ha denunciat haver estat assetjat a classe pel sol fet d'haver mantingut, parlant en català, una conversació en un grup de WhatsApp. Així ho publica la Plataforma per la Llengua, que en un comunicat no dona gaires detalls per, clar, la privacitat del menor, però assegura que els seus companys no acceptaven que s'expressés en català. Com deia, el nen va ser assetjat en un grup de WhatsApp, un grup privat que, segons destaca el diari, tenen entre els mateixos alumnes i que els serveix, doncs, per comunicar-se durant el curs. Des del principi, des de la Plataforma de la Llengua, la major part parlaven en català, asseguren, però el nen va voler mantenir l'idioma del català. El nen en qüestió, segons el text, ha estat víctima d'una campanya d'assetjament i, producte d'aquest fet, els pares van enviar captures de pantalla a, com dèiem, la Plataforma per la Llengua. A més, els pares denuncien també que el nen ha estat objecte d'insults i trucades amenaçadores i que fins i tot li havien fet crits perquè l'apallissessin. Déu-n'hi-do, per parlar català.
Déu-n'hi-do, parlar l'idioma que sigui.
Exacte. Més coses. L'astronomia sempre és notícia, però aquests dies de novembre guanya protagonisme a les xarxes a causa de la coincidència de diversos esdeveniments entre els quals hi ha la pluja d'estels de Leònids. De fet, aquest dimecres a la nit, és a dir, demà, serà el millor dia per mirar el cel i veure aquesta pluja d'estrelles. Així doncs, el dia 17 de novembre serà el moment àlgid de la pluja d'estels de Leònids, la qual es farà visible entre els 6 i el 30 de novembre. Justament la lluna, que serà gairebé plena, en un 98%, es pondrà per l'horitzó de Ponent a 5:45 de la tarda, un fet que facilitarà la vista, la visualització dels meteorits de matinada, abans que surti el sol. I el dia 18 la lluna es pondrà més tard concretament a 6:45 de la tarda, així que jo crec que serà molt bonic de veure-ho. I vinga ja, ja per acabar, si bé la setmana passada Arctic Monkeys eren notícia perquè estaven acabant el seu nou disc, avui ho són per anunciar els seus primers concerts. Que estan previstos per l'agost de l'any vinent i la primera data anunciada tindrà lloc a Turquia, on el grup d'Alex Turner actuarà durant 2 nits consecutives a Estambul. Posteriorment visitaran Bulgària, Croàcia i la República Txeca. I les entrades ja han fet oficial que sortiran a la venda el 24 de novembre. Així que si algun oient és fan d'Arctic Monkeys, doncs ja ho sap.
Tu, per exemple, no?
Sí, m'agrada molt, sí, tant.
Doncs ja tens concert. Núria, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins demà, bona tarda. Ara és 3:45, el moment de fer una pausa breu i de tornar de seguida. Avui comentant l'actualitat, com dèiem, amb Javier Rodríguez, Pepe Pérez Calvo i Iván Condés. Tot de seguida, el Tot anirà bé a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Els professionals amb més futur es formen a Blanquerna. Acompanya el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en els àmbits de comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. A Blanquerna, dissabte 20 al matí. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions, pregunta. Consulta els horaris a blanquerna.edu.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. Not a yes, sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder.
Passen 3 minuts d'un 3:15 i aquí estem. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé i és el que dèiem. Avui tenim representació aquí al programa dels partits que realment són més interessants en aquests moments puntuals, no? En aquest instant, perquè hi ha reunions que tenen a tothom molt entretingut. No és el cas del Pepe Pérez Calvo, la Pepe.
Hola, què tal? Bona tarda.
Que està amb un altre tipus de reunió, no? No t'han trucat de Palau, no?
No, a mi no. Nosaltres tenim un altre pressupost per ahí, entre mi també.
Ja m'imagino. Sí, ja ho vaig veure.
Sí,
ja
el pressupost, un pressupost, anem tirant.
Sí, però sí, ahir vaig veure, perquè de fet vam estar parlant, no?, de la negativa d'Esquerra de recolzar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. Com està la paraula pressupost
en tot arreu? No estava tan clar. No està claríssim que no.
Això d'entrada.
Això, sí.
Ah, val, potser no ho he expressat correctament, però vull dir perquè vam fins i tot entrevistar un company teu en aquesta direcció, no? Està també amb nosaltres l'Ivan Condés. Com estàs, Ivan?
Molt bé, molt bona tarda.
Bona tarda, eh? I el Javier Rodríguez. Què tal, Javier? Bona tarda.
Què tal?
Ja ho tenim. Tenim aquesta tertúlia en la qual avui la portada, lògicament, ens ve donada per la CUP, per aquestes votacions de les que hem estat parlant durant molts dies aquí al programa i que han provocat, una vegada s'ha conegut el resultat, doncs que ara mateix hi hagi aquesta reunió a la qual hem fet referència fa una estona, una reunió a la que és present el president de la Generalitat, el vicepresident Jordi Puigneró i el conseller d'Economia, Jaume Giró. Sembla que més endavant també reuniran amb gent de la CUP per veure una mica què és el que passa i una mica per on pot venir el punt de trobada, no? Ivan, com estàs seguint tot això?
Doncs, home, lògicament amb interès, perquè el país necessita pressupostos. Jo crec que hi ha una notícia positiva, que és que no és esmena a la totalitat i cop de porta, que de totes maneres era previsible. Jo ja la setmana passada vaig dir que creia que primer que deixéssim fer el seu procés a la CUP i que jo creia que acabarien donant suport. Jo crec que el que ha decidit la CUP entra dins dels paràmetres normals, que aquesta reunió és el que s'ha d'esdevenir i que les converses jo crec que continuaran fins a l'últim minut. I jo confio en que el 52% al final acabi aprovant els pressupostos de la Generalitat.
Tens també aquesta confiança, Pepe?
Sí, jo estic també convençut de que és un tema a treballar, evidentment, i que hi ha molta feina a fer, com la que ja s'ha fet, però confio que aquests pressupostos, com tal com diu el company Ivan, són necessaris pel país i tothom assumirà les seves pròpies responsabilitats dintre dels termes que cadascú li pertoquen. I, evidentment, la CUP té un paper determinat i l'ha fet i el fa i el compleix estrictament, però que jo m'imagino que al final acabarem arribant i trobant la necessitat del país, la necessitat de la gent i la necessitat de poder continuar i donar-li tot seguit sortida a aquesta transició que estem passant de crisi total, sanitària, econòmica i de tota mena que ve ja de no pocs anys.
Javier, com estàs veient tot això, tu?
Bé, crec que no és una bona notícia que els pressupostos segueixin depenent de la CUP. No és una bona notícia que seguim amb la política de bàndols i que es neguin a seure amb el Partit Socialista, que a més s'ha ofert a negociar sense contrapartides, s'ha ofert a negociar pel bé del país i perquè es governi aquest país. I crec que la CUP podrà condicionar projectes que el país necessita, no? com poden ser els Jocs Olímpics d'hivern o com poden ser doncs, els debats que s'estan fent sobre projectes al Camp de Tarragona. Nosaltres seguim amb l'oferiment posant sobre la taula la possibilitat de pactar uns pressupostos que funcionin per la gent, que treballin per la gent, però sobretot que no aboquin Catalunya doncs, al radicalisme, el radicalisme que representa la CUP.
Aquesta és molt la postura, efectivament, que està prenent el Partit dels Socialistes i s'acusa el govern de Catalunya en aquesta línia de caure en aquest radicalisme. Ho estem sentint des de molts àmbits diferents, no només des del Partit Socialista. Aquí al programa ho estem veient això de manera bastant, bastant acurada. No? Com rebeu aquest tipus de comentaris?
A veure, jo no els comparteixo en absolut, no? Bàsicament perquè són, primer, els pressupostos més expansius de la història. La Generalitat mai havia gastat tants diners. Segon, són els més socials. I en un moment, com comentava aquí, de context de greu crisi econòmica, greu crisi sanitària, 3 de cada 4 euros d'aquest pressupost són dedicats a polítiques socials. I dediquem, per exemple, 750 milions a polítiques d'habitatge social. Es dediquen 47 milions a rescatar el català, que està en una situació d'emergència evident, o 120 milions a polítiques d'eficiència energètica, amb una crisi climàtica evident. Per tant, no són uns pressupostos radicals, no són els pressupostos que Junts, si governés en majoria absoluta, faria, no són els pressupostos que Esquerra, si governés en majoria absoluta, faria, evidentment, però per això són els governs de coalició. Nosaltres ens hem d'entendre, i aquí hi ha tres partits que estan involucrats en aquesta investidura. I entre Esquerra, Junts i la CUP, segur que farem els millors pressupostos per tirar endavant el país, jo no tinc cap dubte.
Què dius, Pepe?
Bueno, evidentment, encantadíssim de compartir aquesta mateixa opinió amb el company de
Junts. Ho teniu fàcil, això, eh? Vull dir, ho teniu fàcil. Diuen que justament la reunió aquí a Palau de la Generalitat és perquè hi hagi un missatge comú per part d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. S'hi poden fixar en la tertúlia del programa, perquè de moment, no?
No, és que, perdó, les coalicions, a part de mostrar desacords, que és absolutament normal, també han de mostrar els acords. I a més, en moments i lleis tan importants com aquestes. Els pressupostos són les lleis més importants d'un país i d'un govern. Per tant, si aquí Esquerra i Junts han pactat un pressupost i el tenen clar, i simplement queda Serrells pactar-los amb la CUP, l'únic que hem de fer és mostrar fortalesa i mostrar unitat.
Serrells, jo no sé si és aquesta la paraula que realment fa referència a la negociació que queda per fer o que podria convèncer a la CUP de finalment recolzar aquests comptes. No, preguntem-li a la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic. És en Carles Escolà, portaveu de Guanyem Catalunya. Senyor Escolà, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Gràcies, hem de tot per estar amb nosaltres. Són Serrells els que cal negociar per ajuntar a la CUP finalment al sí als pressupostos?
Bé, Serrells potser seria una manera una miqueta agosarada de parlar d'unes discrepàncies que nosaltres entenem que són importants i que no ho entenem, doncs, les persones potser que estem més en el dia a dia, sinó que el conjunt de la militància, doncs, de les nostres organitzacions, tant de la CUP com de Guanyem i d'altres organitzacions que participen, s'han pronunciat. Nosaltres pensem que cal seguir treballant, que nosaltres pensem que totes i tots hem de tenir la voluntat d'arribar a acords, però els acords passen perquè hi hagi, doncs, canvis importants i sobretot, doncs, que es faci realitat allò que vam pactar a l'inici de la legislatura. Una legislatura amb polítiques diferents, una política, doncs, on es continuï, doncs, avançant en aquesta lluita per l'autodeterminació del nostre poble, on es posin els recursos al servei de la majoria treballadora, de la majoria de la gent. Hi ha qüestions que s'han de treballar. Nosaltres ja estem, doncs, estem convençudes de que és possible i nosaltres farem tot allò que estigui a les nostres mans perquè això passi. Per tant, seria molt agosarat, com deia al principi.
Vostè parlava de canvis importants. Posi'ns uns exemples de per on haurien de venir aquests canvis.
Bueno, una de les qüestions importants és que nosaltres pensem que hi ha uns acords a principi assolits en el moment de l'investidura del president i aquests acords, doncs, s'han de fer valdre. I uns acords que anaven en unes línies concretes, parlaven, doncs, de plantejar, doncs, polítiques diferents en termes de fiscalitat, en termes de com pensem i com veiem els serveis públics i en molts altres àmbits. I per tant, des del govern són coneixedors d'aquestes qüestions. Nosaltres, doncs, reconeixem que han treballat, però pensem que s'han d'esforçar, i torno a dir, ja no perquè diguem les persones que estem en el dia a dia, doncs les persones portaveus d'aquesta candidatura, sinó perquè el conjunt de la militància. Són qüestions conegudes i, per tant, doncs, saben. I moltes d'elles, doncs, s'han anat parlant a nivell públic, moltes altres es parlen a nivell privat, en reunions de treball, etc. Però s'han de fer. I llavors, bueno, jo crec que el més grau de concreció, doncs, és l'hem de tenir a les taules de treball, on nosaltres continuarem asseguts fins al darrer segon. Això queda clar. Per tant, nosaltres el que emplacem és el govern de la Generalitat, en aquest cas el president, a que es moguin en la línia que se'ls està demanant.
No? Sí, que
volem formar part de l'acord que tiri endavant els pressupostos, però ha de ser possible que nosaltres ens hi puguem sumar.
Sí, cal que es moguin, no? És a dir, el govern de Catalunya, del que és la postura actual, a aquella que possibilitaria el recolzament de la CUP. No?
Sí, sí, i nosaltres entenem que la coneixen, perquè d'això, doncs, se'n parla. Evidentment que hi ha una interlocució permanent i la continuarà havent-hi. És això el que nosaltres, doncs, pensem que és el més assenyat, que el conjunt de la militància, doncs, ho considera, ens ha emplaçat a continuar-hi treballant, però, evidentment, doncs, el que no podem és, diguéssim, renunciar a les nostres posicions, que no és renunciar a les posicions d'un grup de persones, sinó a unes posicions, unes propostes que una candidatura com la nostra es va comprometre amb la ciutadania també en unes eleccions, i per tant nosaltres hem de fer valdre allò, no? Allò al que ens hem compromès.
Tinc la sensació que vostès ara mateix els hi venen pressions per a totes les bandes, no? És a dir, perquè hi ha una part de la representació política que està com escandalitzada amb el fet de que sigui la CUP qui pugui tenir la decisió final de si s'aproven o no els pressupostos amb aquests partits. Hi ha una part clarament que en aquest programa ho estem veient, no? A la que no li agrada gens. I en canvi, després també, doncs, tenen vostès la pressió per part del que serien les forces independentistes de no trencar el que seria la unitat a l'hora de portar a terme aquesta votació, no? La sensació és que la CUP, més enllà de les pressions d'una banda o de l'altra, fa una mica el seu camí, no?, en aquests moments.
Bé, nosaltres, com dic, la candidatura de la CUP i Guanyem és una candidatura àmplia, és plural, a més amb persones que, encara que no sembli, tenim experiència en política, persones que portem anys treballant en la política municipal. I dic això perquè estem, doncs, bastant acostumades a la pressió i a que se'ns vulgui culpabilitzar de tots els mals d'aquest món. Nosaltres el que plantegem és que nosaltres representem també una sensibilitat que existeix, que és important en la nostra societat, i per tant, doncs, si en aquestes posicions polítiques han de participar, o que és el que nosaltres volem, però si han de sumar-se als acords és perquè aquestes posicions polítiques s'han de veure reflectides, és a dir, allò que nosaltres representem s'ha de veure reflectit, i per tant, que el que nosaltres no farem serà acceptar acríticament posicions d'altres. I si això implica, doncs, rebre pressions, doncs les sabrem. Ja. I encantat sigui, perquè nosaltres el que volem és poder condicionar la política d'aquest país, que precisament és per aquest motiu que nosaltres estem en política i dediquem un esforç important i una part important de les nostres vides amb l'únic objectiu de millorar les condicions de vida de la majoria de la gent d'aquest país, que és pel que lluitem.
Senyor Escolà, li agraeixo moltíssim, de debò, que hagi estat avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada a Ràdio Estel. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Passi bé. Bona tarda, és el portaveu de Guanyem Catalunya, Carles Escolà. Qui vol reaccionar, Ivan? Comences tu.
Sí, a veure, primer, una bona notícia, no? Textualment ha dit, nosaltres estem aquí per negociar fins al darrer segon i hi ha una interlocució oberta, que és com han de ser totes les negociacions i com es porten totes les negociacions. En segon lloc, per la SAC és positiu que finalment el president Aragonès s'hagi involucrat amb les negociacions, no? Ell, de fet, aquest pacte és d'esquerra amb la CUP. I això Junts ho va respectar, tot i que Junts era el partit majoritari de l'oposició, amb 32 diputats. Jo crec que la negociació s'hauria abordat de manera diferent, amb 65 diputats, que era Esquerra i Junts. Després negociem la CUP, però el president Aragonès ho va voler així. Igual que el president Puigdemont es va involucrar amb la negociació dels pressupostos del 2016 amb la CUP, quan el conseller d'Economia era Oriol Junqueras. Per tant, jo això ho trobo positiu. És evident que amb maximalismes no arribarem a un pacte. La CUP haurà de renunciar, igual que Junts ha renunciat, igual que Esquerra ha renunciat. Junts fa molts anys que ve renunciant a baixar la fiscalitat de donacions i successions, per exemple, que jo trobo que són uns impostos aberrants, perquè és una doble fiscalitat sobre la majoria de la classe mitjana d'aquest país. I ho estem acceptant. Per tant, jo ara ja li dic, amb més fiscalitat, jo crec que no ens hi trobaran, i el conseller Giró, això ho té molt clar. I finalment, la pressió més gran que té la CUP ara, jo crec que és la dels ciutadans, no només dels seus votants, sinó dels ciutadans independentistes. Perquè és cert que tots els partits hem fet coses malament durant aquests 4 anys, i per això hi ha desencant. Però ara el desencant major i les conseqüències d'aquest desencant la rebrien ells. Per tant, jo crec que ells, per no llançar-nos a una dinàmica més autonomista amb aquests pressupostos, han de tenir la responsabilitat d'apoyar-los i de fer-los suport.
Pepe, què dius?
Bueno, el que he dit una mica abans, confiar plenament en el fruit de les negociacions que fins i tot ens han portat fins aquí, perquè els pressupostos que s'han presentat no són ni més ni menys, com deia abans l'Ivan, fruit de la negociació interna que evidentment s'ha propiciat des del govern, i el govern, recordem que està integrat per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i això ja ha estat fruit d'una primera negociació. Evidentment tenim present els pactes i els acords que s'havien arribat com a govern d'esquerres i govern republicà pel projecte social i el projecte republicà d'aquest país. Que aquests primers pressupostos es vegin desbordats per una, segurament, posició intransigent, no seria de rebut. I entenc perfectament la posició de la CUP, que fins a l'últim moment estaran asseguts i negociant, cosa que, en definitiva, no diré que m'alegra, però sí que posa de manifest el tarannà diferent que fem servir en aquest país a l'hora de transaccionar, a l'hora de treballar les nostres diferències. I crec que això és positiu. Encara que després passem moltes estones, passem segurament molts entrebancs, però crec que és necessari perquè és la representació del país que tenim i del país que ens ha votat i ens ha portat fins aquí.
Javier, i després us faré una pregunta que m'he quedat amb ganes de fer.
Doncs, trobo que és curiós que es demani una negociació sense maximalismes a un partit com la CUP, no? I més quan precisament el PSC, que és el partit més gran de Catalunya, que té una representació que és més del triple que la de la CUP, que la candidatura d'Unitat Popular, ha proposat una negociació precisament sense apriorismes i una negociació pel bé del país. Quan la CUP proposa eliminar la consulta al Pirineu pels Jocs Olímpics, per eliminar qualsevol possibilitat d'aquests Jocs Olímpics, després ens vol vendre, que és demòcrata, després ens vol vendre que aposta pel dret a decidir del territori, quan estem, quan el govern de la Generalitat ha arribat a aquest consens perquè el territori decideixi si la viabilitat d'un projecte que tindrà una petjada als Pirineus i una petjada que creiem que serà molt positiva, quan hi ha una partida de 120 milions d'euros, 120 milions, al Camp de Tarragona pel projecte del Hard Rock, que ha generat el debat molt semblant al que va generar en el seu moment Port Aventura, que ara mateix Port Aventura és l'empresa que genera més ocupació a tota la província de Tarragona. Quan aquestes partides es volen eliminar dels pressupostos de la Generalitat, nosaltres ens hem de preguntar, això fa bé al país? Això fa bé al territori? Això fa bé a aquelles zones de la Catalunya buida? Perquè l'Espanya vaciada existe, però la Catalunya buida també. I nosaltres hem de començar a plantejar-nos si la CUP realment vol el benefici del territori de Catalunya o si únicament volen jugar, fer un joc polític i seguir amordaçant i seguir influint el govern de la Generalitat només pels seus propis propòsits.
És un problema de model. La CUP realment vol un altre país. No és el model que el Partit Socialista, en aquest cas teòricament de Catalunya, que és el PSOE a Catalunya, en aquest cas, juga amb el model que hem fet servir fins des del moment que va morir el dictador i fins ara, el bipartidisme i la inversió i el desenvolupisme i calés, inversió i més diners i més diners i més negoci.
Són partides que heu posat vosaltres als pressupostos i que ells volen eliminar.
Bueno, però que ells volen eliminar no vol dir que estiguin eliminades.
No, ells volen eliminar.
Estàs donant com a cosa feta. I això no s'ha eliminat
damunt. Són models diferents.
Per això hi ha negociació. Jo voldria fer-te un apunt, val? Que és que hi ha una mica de llenguatge, una mica de parany. No hi ha negociacions i no hi ha suports sense contrapartides, d'acord? No ens llevem els llits. Vull dir, el PSC no donarà suport gratis et amore al govern de Junts i Esquerra als pressupostos. Per això, d'aquesta dinàmica, jo vull fugir, perquè jo no vull uns pressupostos per continuar construint una autonomia. Jo vull uns pressupostos per sortir de la crisi i continuar construint el procés cap a la independència. I això, amb el suport del PSC, no es podrà donar. Per això jo ho vull evitar.
A veure, la CUP, al final, el que planteja és un model, com deia el company, un model de decreixement, un model que renunciï al desenvolupisme, com li deia. Nosaltres no li diem desenvolupisme, nosaltres li diem prosperitat. Nosaltres pretenem que Catalunya prosperi, que Catalunya es governi, que Catalunya tingui uns pressupostos que s'executin i que facin que Catalunya es governi, perquè avui dia la Generalitat de Catalunya no està governant Catalunya. I nosaltres volem que aquests pressupostos tirin endavant. Ara bé, que no incloguin partides doncs, com moltes de les que proposa la CUP i que proposarà la CUP, i veurem com van les negociacions, estarem expectants de com van aquestes negociacions, però som molt escèptics de que una formació com la CUP segueixi condicionant el govern de la comunitat autònoma.
No condiciona, és la mida dels acords, no està la dimensió dels que arriben a l'acord, per molt que sigui un partit que té menys diputats, no vol dir que no tingui diputats que hi comptin. Vull dir, sí, compten igual. I representen els ciutadans igual que nosaltres representem altres ciutadans, i tan legítim és la postura d'uns com les d'altres.
462 persones han votat en aquesta consulta.
Vale, molt bé. Pues els representants públics de la CUP segurament sabran el que han de fer, i són els primers que ja, si no vinc malentès, ja han manifestat precisament aquesta baixa participació, que els agradaria tenir més representació i més participació, com a tothom. Uh-huh. Vull dir que això ens passa a tots. En definitiva, vull dir, el que no podem fer és treure'ls i parlar de que si són els que estan condicionant el govern o condicionant els pressupostos. No, tenen els vots que tenen, com nosaltres tenim vots. Podríem, igual, 4 diputats o 6 diputats d'Esquerra o de Junts definir-se en contra d'aquests pressupostos pel motiu que fos? Serien també representatius o no? O perdrien qualitat o quantitat? No, és que
però crec que haurien de fer les seves demandes en funció d'aquesta representació.
Ja les fan, i la negociació serà...
Són molt més maximalistes, com es deia abans.
Un partit polític no pot fer les seves demandes en funció de la seva representació. Això no funciona així. Això funciona que tothom es presenta en un projecte polític i després tinguis diputats que tingui, els defensi. I aleshores, en funció de l'aritmètica parlamentària, cadascú es posa el seu projecte. I fruit de la negociació, doncs s'arriba a uns màxims de 100 o de 70 o de 50. I ara estem amb aquesta dinàmica. Per tant, nosaltres no podem culpabilitzar la CUP ni perquè pressiona, ni culpabilitzar el govern perquè intenta negociar. És que és el nostre deure. O sigui, si no hi ha 68 diputats que són una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, el deure del govern és negociar.
I perquè no negocia amb el partit més gran de Catalunya?
Perquè el partit més gran de Catalunya, que és el PSOE, no vol fer avanços cap a la independència, ni tan sols vol organitzar un referèndum. Per tant, el nostre projecte és portar aquest país a la independència i ho volem fer amb la CUP. Els pressupostos inclouen aquest projecte perquè és el que va pactar el president Aragonès amb la CUP. Per tant, ens hem d'assumir els pactes.
La pregunta que jo volia fer, que d'alguna manera ha quedat resolta, era justament aquesta valoració que feia l'Ivan ara fa una estona, quan deia que el no recolzament de la CUP als pressupostos portava a Catalunya una via molt més autonomista. Ho veieu així, realment?
Bueno, una via més autonomista. Per quina
raó? No. Pregunta-li a ell, eh? Mm. No vull dir jo això. Jo només estic recordant el que ha comentat l'Ivan fa un moment.
Jo ho veig molt clar. És més, en el programa electoral de Junts s'especifica que s'ha d'evitar, de qualsevol manera, pactar amb els partits del 155. Mm-hmm. Per tant, tenim majoria absoluta independentista, nosaltres hem de negociar i parlar fins que a l'últim minut s'assoleixi aquesta majoria. Jo crec que és dolent pel país pactar amb partits del 155.
Ja. Molt bé, estem a 20 minuts de les 4 en punt de la tarda. Veurem què és el que acaba passant, veurem el que acaba passant, que encara podem tenir moltes sorpreses perquè el guió sembla escrit, però en realitat no està escrit. I ja estan vostès que fins que les coses, i sobretot en política, no, s'acaben aprovant, un se pot endur totes les sorpreses, allò que diríem, a vides i por haver, si em permeteu l'expressió. Escolteu, parlem un moment del tema del Covid. Canviem completament del tema, jo crec que aquí serà més fàcil també que tots plegats ens hi posem d'acord, perquè estem veient una situació una mica, no sé si us passa a vosaltres, una mica estranya. Estem veient situacions tremendes a molts països del món, però és una mica, no és que no vagi amb nosaltres, però és que aquí s'està notant, efectivament, l'efecte de la taxa de vacunació, que és molt més elevada, i efectivament s'està parlant de prendre tota una sèrie de mesures, però que en principi sonen més a prevenció que no pas a una altra cosa, malgrat, efectivament, augmentarà els contagis, tot i que veiem que la perillositat d'aquests contagis no és la mateixa i que, de moment, els centres hospitalaris estan molt lluny de la situació que tenien abans, no, Pepe?
Sí, el que passa és que és evident que quan veus les orelles del veí comences a mirar com tens la casa teva i, efectivament, els números ja han rectificat la línia que portaven de descens i evidentment, estan en un creixement que, tot i que sigui lent i tot i que sigui petit, no deixa de tenir la seva perillositat, i dir perillositat entre cometes, en quant a que això es pugui estendre, sobretot, és el que hem parlat tantíssimes vegades, amb els no vacunats, que per desgràcia o per sort, perquè si ho mirem des del punt de vista d'altres països, és per sort, perquè tenim pocs en un tant per cent, però per desgràcia, perquè en definitiva al final acaba afectant a persones, i aquestes persones pateixen el que ha patit en tot moment.
No, i el que està clar és que aquesta és la problemàtica comuna a tota Europa en aquests moments, no? Perquè totes les polítiques van encaminades a fer augmentar el grau de vacunació a tota Europa. No estem veient de tot, no? A Àustria, la gent confinada a casa seva, la gent només...
No vacunada,
la gent no vacunada. Estem veient a Itàlia, per exemple, com els funcionaris no vacunats no poden anar a treballar. Aquí es comença a parlar de l'ús del passaport Covid amb moltes altres coses que no sigui no només l'oci nocturn, que és l'únic lloc on s'està demanant el passaport Covid. Sembla que això del passaport Covid ha vingut per quedar-se una estona, no? Ivan, com ho veus?
Sí, i jo ho trobo molt bé. Jo crec que el debat ara l'hem de centrar aquí a Catalunya. Aproximadament arribarem d'aquí poc al 80% de persones vacunades, el qual és un gran èxit, però tenim un 20% de persones que no, que són el problema real, no? Aleshores, el debat ha de ser, hem d'obligar aquestes persones no vacunades a vacunar-se, i com ho hem de fer, no? Jo crec que sí, perquè estem basant tot el debat sobre el tema de la llibertat, no? La llibertat que aquestes persones no ser vacunades, quan la llibertat a tot arreu, tots la tenim relativa, eh? Tu pots voler no pagar impostos, però hi ha gent d'embarga, tu pots voler anar 250 km per hora a l'autopista, però no pots fer-ho. Per tant, en aquest sistema de convivència que ens hem dotat, està format de restriccions de llibertat, que tots acceptem en benefici del bé comú. Per tant, no pot ser que davant d'una situació absolutament nova en 100 anys, hi hagi unes persones que no acceptin cap restricció de la seva llibertat per caprici, quan a més l'evidència científica et diu que vacunar-se redueix infinitíssimament la possibilitat de contagis i de mort. Per tant, jo sóc molt partidari del passaport Covid, no és l'obligació allò punitiva d'obligat i obligar-se a vacunar, però un passaport que et digui tu no pots anar al metro, al bus, al cine, a la biblioteca o a buscar al col·legi els teus nanos i que et limiti molt els moviments per convidar tothom a que es vacuni, perquè això va en benefici del bé comú. I aquí jo sí que trobo que legislativament hi hauria d'haver un canvi. Els estats són molt artrítics en aquest sentit. Fa més d'un any i mig que això dura. I per evitar que els jutges sentenciïn el que sentencien, potser un canvi a l'estat espanyol, a canvi a nivell constitucional, de dir, d'acord, tenim unes llibertats, però en benefici del bé comú, quan la crisi sanitària, aquestes llibertats es restringeixen, jo crec que això caldria.
No sé quin impacte social generaria el que dius. És interessant, és molt interessant, però m'estic imaginant la reacció, no? Déu-n'hi-do, Digues, Javier.
Jo coincideixo amb el que heu dit, és a dir, no podem tolerar que hi hagi gent que per pur egoisme o per falta de solidaritat, doncs, no actuï contra el que va ser una desgràcia, no? El que va passar al març del 2020 i els mesos fins que vam aconseguir tenir un nivell de vacunació doncs, acceptable, no? Crec que a Espanya s'estan fent els passos correctes. Espanya és un exemple amb la resta d'Europa i és veritat que podria haver-hi mesures que fossin més contundents, però l'encaix constitucional doncs, seria complicat. I per ara tenim unes mesures que estan funcionant, per ara tenim unes mesures que s'estan acceptant a nivell judicial. Veurem fins a quin punt seran necessàries aquesta resta de mesures que es plantegen i en cada cas, doncs imagino, que es valorarà i es ponderarà doncs, els drets constitucionals també de la gent, que en aquest sentit doncs, hi ha gent que de la seva insolidaritat doncs, n'està fent un dret i al final doncs, haurem de ponderar.
És insolidaritat o són pors? Ho dic perquè aquest és un debat també molt interessant, eh? És molt interessant saber el per què la gent no vol vacunar-se, no?
Suposem que hi ha una mica de tot. Yeah. I el que tampoc podem fer és entrar en la individualitat en el sentit, en el bon sentit, de que el bé comú, majoritàriament adoptat per aquesta gran majoria de persones que han optat per seguir els consells sanitaris, segurament tampoc sabem els motius perquè es ha vacunat el 78% de les persones, però aquest bé comú majoritari s'ha de respectar i qualsevol dret va acompanyat, com hem dit moltes vegades, d'obligacions, i està clar que el que no podem fer és anar més enllà d'estar al sofà de casa sense cinturó i sense casc, però al sortir de casa, si vas en cotxe, vas amb cinturó, i si vas en moto, vas amb casc. I ens agradarà més o menys. Tindrem motius d'agorafòbies, no agorafòbies, o el que sigui, però al final vivim en comunitat, i mentre estem en comunitat hem de demostrar-ho positivament.
M'ha agradat molt això dels estats artrítics. Utilitzaré, si no se creu. Perquè,
o sigui, no et cobraré copyright.
Val, però et citaré sempre que pugui. Val, Ivan, m'ha agradat molt això dels estats artrítics. Estem a 13 minuts de les 4 en punt de la tarda. Avui ha aparegut un informe que ha fet UNICEF que em sembla que és interessantíssim, no? Perquè parla de com estan els nostres adolescents, i no tan adolescents, si miro la taula, perquè som 4 i tenim 4 mòbils, no?, al damunt la taula, no? Adolescents enganxats als mòbils, un perill d'addicció, assetjament i apostes. És l'informe sobre l'impacte de la tecnologia a l'adolescència d'UNICEF, que alerta que un de cada 3 adolescents fa un ús problemàtic d'internet. Em sembla que el tema mereix realment un comentari, perquè l'informe exposa que els perills més importants són el ciberassetjament, tema és molt important, les addiccions a videojocs, i que és una finestra oberta a continguts no adequats per la seva edat, com ara la pornografia o les apostes. Segons UNICEF, el 22,5% dels adolescents, és a dir, pràcticament un de cada 4, ha patit assetjament o ha assetjat algú per internet. I si ja entres amb el que és la radiografia d'adolescents a internet, al·lucines una mica, no? L'altre dia estava amb nosaltres un psicòleg de Desconecta, que es dediquen just a combatre l'addicció a aquestes tecnologies. Ell assenyalava que l'edat ideal, tot i que m'estic imaginant a casa, qualsevol casa que hi hagi gent jove dir això, havia de ser un mòbil als 16 anys. Doncs bé, de mitjana el primer mòbil arriba amb 11 anys. El 94% dels adolescents tenen un mòbil ja amb connexió a internet a aquella edat. Un ús intensiu, més de 5 hores s'utilitza, dormen amb el dispositiu al costat, el 44% es connecta, diuen, per no sentir-se sol, o el 58% per fer amics, tenen més de 3 xarxes, contacten amb desconeguts, i un de cada 10 ha rebut missatges sexuals d'un adult. Són moltes dades, totes posades damunt la taula. que és el mateix que fem nosaltres amb els telèfons mòbils, no? Mm-hmm. Tot això a través d'un telèfon mòbil amb 11 anys. Mm-hmm. És al·lucinant quan ho enfoques així, no?
Mm-hmm. Bueno, són les èpoques de transició, i estem en una època de transició tecnològica, en aquest cas. Si ens anem a buscar la història, jo no sé si és que sigui historiador, però una mínima referència en temps, l'època de la industrialització també tenia els seus problemes d'adaptació, i sabíem de les resistències de tantíssima gent a les fàbriques i a la mecanització dels processos de fabricació industrials, etc. Aquesta adaptació va durar decenes d'anys. La nostra adaptació tecnològica a sobre té un afegit de gravetat, que és que té una velocitat d'innovació i d'implantació molt més bèstia que tenia, per exemple, la industrialització en el segle XVIII o el segle XIX. I en això el que ens porta és simplement que hem de ser molt més treballadors a l'hora de dissenyar aquests processos d'incorporació, dissenyar aquests processos d'utilització, perquè al final el problema són els accessos, no són les pròpies tecnologies en si, sinó l'accés d'aquestes de l'ús, com pot ser l'accés de begudes alcohòliques, de drogues o de tabac o de mil coses, que en definitiva aquests accessos són els que conformen després les patologies. Uh-huh. I d'aquí venen els grans problemes que amb els que convivim.
Javier, com ho veus tu?
Doncs mira,
per edat, deixa'm dir-te que ets el que ho tens més a prop, això, no?
De fet, jo he crescut amb internet i al final crec que és molt important la pedagogia que facin els pares, no? Es parla també, en aquestes dades que plantejaves, es parla també del número de joves que tenen control parental. Si tu eduques el teu fill de la manera... Bueno, li ensenyes els riscos que té l'internet, li ensenyes també el comportament que ha de tenir aquesta persona a internet, és com a la vida, al final, doncs, podrà funcionar sense aquest control parental, no? Que cada cop l'accés és més fàcil i l'accés és més aviat, no? Per exemple, coses com la pornografia sí que és alguna cosa que s'hauria de començar a regular, però crec també que, i això és ja una disquisició que llegia l'altre dia i amb la que coincideixo bastant, és que estem a poc a poc evolucionant en un món cada cop més digital, fins al punt de que quan Mark Zuckerberg parlava del metaverso, el metaverso no és un lloc, sinó que és un punt en el temps. És a dir, nosaltres, des que va aparèixer la televisió, hem anat endinsant-nos en un món cada cop menys físic i cada cop més virtual, no? Doncs arribarà un punt en el que cada generació serà més virtual que l'anterior, i això ho hem de començar a adaptar i hem de començar a entendre que internet forma part de la vida d'aquesta gent. No és que internet sigui una cosa a la que ells entren, sinó que internet forma part d'un tant per cent de la seva vida, i cada cop més, i al final la vida física acabarà sent per cobrir les necessitats físiques, però cada cop més i més i més i més, doncs ens endinsarem en un món digital.
Deixa'm fer de gran, quin avorriment, això que dius.
Clar, hi ha
no,
gent...
No ho sé, un avorriment, això. M'han vingut dos pensaments al cap, disculpeu-me, eh? Un, quin avorriment. I dos, he pensat, el moment de més digitalització de la nostra vida ha estat la pandèmia. I hem sortit tot tocats. Tocats perquè ens hem sentit sols, perquè la gent no hi era. Efectivament, un, si pren aquests dos o tres elements, o se'n recorda alguna pel·li d'aquestes de ciència-ficció, que efectivament posava la gent tancada en habitacions, amb totes les connexions del món, però allà soles. Mm-hmm. Escolta'm, la gent que es dedica a la salut mental té el futur garantit, no, Ivan?
Totalment. Mira, precisament, avui m'ha arribat la memòria de l'Ajuntament de Barcelona 2017-2019 sobre les taules de salut mental dels districtes de Barcelona. I avui s'ha aprovat a l'Ajuntament de Barcelona el pla de drogues de la ciutat. Uh-huh. D'acord? Que té un apartat específicament dedicat a les addiccions, a les pantalles, al mòbil i digital. Per tant, estem d'un problema que això, ens hauríem de moure no com un estat artrític, sinó de manera ràpida. Jo no comparteixo un paral·lel teu anàlisi, bàsicament perquè jo crec que el món... És evident que ja és virtual, i això no són noves tecnologies, internet ja l'any 90 utilitzàvem, però nosaltres hem de fer la pedagogia suficient com per acceptar en aquestes noves tecnologies potenciar la realitat, potenciar el bon ús i no l'abús de la virtualitat, però potenciar la realitat. Mireu, una de les investigacions més llargues de la humanitat que va començar després de la Segona Guerra Mundial deia que el factor principal per afavorir la longevitat de les persones no era l'alimentació, ni l'esport, ni viure en un entorn no contaminat. Era les relacions socials i personals que tu tenies. Quantes vegades et veies amb els teus amics, quantes vegades et veies amb els amics del gimnàs o quantes vegades et veies amb la teva família. Per tant, adonem-nos-en de la important la importància de la realitat. Per tant, les pantalles són necessàries, estan aquí, és cert. I és cert que és tasca dels pares, de fer pedagogia i posar normes. En el meu cas jo poso normes i poso horaris, però aquí l'escola té un factor determinant i ens hi ha d'ajudar. O sigui, jo trobo faltar, igual que trobo faltar educació sexual a l'escola a unes certes edats, trobo a faltar seminaris específics des de d'on joves aquests nanos, per dir-los, això està bé, però l'abús no està bé.
Però segurament, si em permets, i aquí sí que vaig opinar, perquè com no, aquí necessitem una qüestió absolutament transversal. És a dir, perquè la qüestió digital ja no pot ser una assignatura. Està present en tot.
És que
ja no és una qüestió... Jo estic d'acord, però hi afegiria que l'estat artrític també ha de legislar, perquè efectivament no pot ser. O sigui, és que realment la dificultat per una família, quan un nano agafa un telèfon, un smartphone, i està assegut al sofà, i potser està fent el pitjor de la vida en aquell moment, no? Potser està rebent un d'aquests missatges sexuals per part d'un adult, però és que l'estem veient al sofà. És que no ens adonem. És que és molt complicat. Per tant, efectivament, aquí sí que sembla que, tant des del punt de vista de l'ensenyament com des del punt de vista de la societat, l'ús sobre aquesta qüestió ha de ser absolutament transversal. Estem d'acord, no?
Sí.
Anem al taxi. Veus, el taxi és una altra d'aquelles coses que no pot ser digital, no? Que ens hi hem de pujar i ens hem d'endur amb una bona conversa com la que podem tenir amb en Javier Ordiales. Javier, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona
tarda. Bona tarda. El Javier, on t'hem agafat ara? On estàs? En el metaverso. Ui, no, és que tenim problemes per escoltar-te. Em sembla que no tenim massa bona cobertura, no?
Sí, estic a casa.
Ah, doncs ara sí.
A casa.
Ara sí.
A casa, que he vingut a dinar i he aprofitat perquè, bueno, sabia que m'havíeu de trucar i ara estic fent el cafè.
Doncs fantàstic, que vingui de gust aquest cafè. Escolta'm, tot el matí treballant significa que has agafat un munt de gent. De què parla la gent avui quan puja al taxi, Javier?
Doncs avui el tema de conversa està fonamentalment el temps. La gent que m'ha pujat al taxi parlava del temps, de quin fred feia avui i de, sobretot, el comentari que venia després era quin fred fa avui, el fred no és normal.
És veritat.
Dic, no és normal. Dic, no seria normal el mes d'agost, però el mes de novembre és, bueno, tampoc no ens podem queixar.
Ja.
Bueno, avui el comentari era aquest.
Bueno, jo crec que els taxistes, a la que plou, jo crec que no hi ha gent que parli tant del temps com vosaltres, no?
Bueno, és que també després de quin fred que fa, aquesta humitat no és normal, no sé què, no sé quantos, la pregunta de després, immediatament posterior, és: tu creus que aquesta tarda plourà? I et quedes mirant el passatger i dius, hòstia, m'ha agafat. Diu, no lo sé. Dic, no ho sé. I deixa'm que consulti al Google a veure què diu.
Veus si és que també la digitalització ha arribat, efectivament, no?, al taxi. Escolta'm, Javier, gràcies per estar avui amb nosaltres. Ara tornes a sortir o què?
Sí. Ara de 4 fins a les 8 de la tarda.
De 4 a 8, molt bé.
He passat a les 7 del matí. Paro a dinar a casa i ara fins a les 8.
Doncs vinga, que queden 4 horetes i per casa.
Sí.
Cap a casa. Una abraçada. Gràcies, Javier.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Javier Ordiales, estem a 3 minuts de les 4. Em vaig a treure un gran tema, encara que sigui només per tenir un tast de la vostra opinió, perquè en parlarem a partir de les 5 d'una iniciativa que és curiós, no?, perquè és una mica com l'herència de Glasgow. Hem tingut una cimera sobre el clima que, com a herència, ens ha deixat tot un debat sobre les nuclears. Al damunt la taula, si veiem la iniciativa de Macron, si veiem una mica el que està passant i si parlem de la crisi energètica, no? Avui estarà amb nosaltres Daniel Suárez, que és investigador del grup de recerca en tecnologies nuclears avançades i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. És evident que ell està a favor de l'energia nuclear i, com a tal, li farem aquesta entrevista, no?, per conèixer una mica la seva visió sobre aquestes energies nuclears, que molts donen com l'energia que realment té la clau de la crisi energètica. No sé com veieu vosaltres aquest tema. Ivan, comences tu.
Vinga. A veure, jo l'energia nuclear només la contemplo com a energia de transició.
Tenim 2 minuts pels 3.
Això. Només la contemplo com a energia de transició. I jo comparteixo molt la postura alemanya de que s'ha de fer l'apagada nuclear. I hem de tendir cada vegada més energies netes. Jo no vull deixar residus mil·lenaris per les generacions futures.
Jo. Pepe, tu què dius?
Sí, estava pensant exactament en... Si no, el mateix, molt semblant. El tema de les energies nuclears o de l'energia nuclear són els residus. I aquests residus hem de pensar... Podem fer-ho egoístament i dir, bueno, mira, jo com que ja tinc energia i ara foto aquí una mica d'urani i ja en parlarem. No podem actuar d'aquesta manera perquè la contaminació és brutal i el dany que estem fent al planeta no té nom. I això ens ve, això que vivim avui en dia ens ve ja també del passat. Vull dir que en definitiva aquí hem de restringir i buscar altres alternatives.
Javier, com ho veus tu?
Doncs al PSC defensem que un dels requisits de la transició ecològica ha de ser no nuclearitzada i ha de ser, evidentment, neta, i per això ens oposem també a l'energia nuclear. Comentava el company, energia de transició. Doncs ho podem acceptar com a energia de transició, però també ens hem de preguntar quins són els costos que se'n deriven, no només ecològics, sinó també econòmics, del desenvolupament de reactors nuclears.
Veus? Si fos l'energia el tema, ja tindríeu els pressupostos aprovats. Ja ho tindria això. Ja ho tindríem fet, no? Si és que és curiós, perquè la que sortim de parlar de determinats temes, posar-se d'acord amb els altres, és molt fàcil, no? En fi, ha estat un plaer, com sempre, tenir-vos aquí durant tota aquesta hora per comentar l'actualitat amb vosaltres. A veure, Rodríguez, un plaer, gràcies. Moltes gràcies. Pepe Pérez Calvo, gràcies, com sempre. Ivan Condés, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat. Un excel·lent gust a l'hora d'escollir els colors de la teva roba.
Mostassa. Compartim gustos.
I tant que sí. Senyores i senyors, arriben les 4. Ara no s'ho perdin, perquè després de les 4 entrevistarem un senyor que és tot un personatge interessantíssim. És escriptor, és ex-policia, però a més ha manat fort dins del cos, i a més és alquimista. Ara parlarem de seguida. Ara, però, les 4. Tornem ara. We'll be right back.